pieces from the clay. It may seem like a stretch, but it's thoughts like this that catch my troubled head when you're away, when I am missing you to death. You are out there on the road for several weeks of shows, and when you scan the radio, I hope this song will guide you home. They will see us waiting from such great heights.
Salutacions, una jornada més, ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada en 70 setmana. Núria Goterris, molt bon dia.
Molt bon dia, Seila. Què tal? Ja estem a dilluns, sí, una altra vegada. Comencem nova setmana, 11 de febrer, avui. En primer lloc, parlar de les temperatures, que jo crec que també són notícia, perquè ja no tenim aquest fred de la setmana passada, almenys avui. No sabem, perquè ja sabem que l'horatge està mig loco, no? Com sempre diem. Però bé, per aquesta jornada de dilluns tenim cels ennuvolats, mig assolellats, unes temperatures, almenys ara, són bones, no? Tenim uns 17 graus de màximes, encara que les mínimes són baixetes, perquè tenim uns 4 graus de mínimes, però bé, no fa un fred grandíssim. Aleshores, bones temperatures per a aquesta jornada, per a aquests dilluns i per a encetar la setmana amb ganes, amb energia i aprofitant per a pegar una passejada, que també estaria bé. Però bé, a banda d'això, protagonistes que tindrem en aquesta jornada de dilluns, diferents convidats que ens acompanyaran per a parlar sobre temes d'actualitat.
Així és, en aquest cas, també propostes, no, i activitats d'aquesta jornada, per exemple, la que organitza el grup de dones de Vila-real, de Normal, duent a terme la seva tasca en dimecres. Tot i això, avui de forma excepcional han previst una xerrada en la qual una de les ponents serà Charo Altable, ella és terapeuta, llicenciada en història, també coeducadora en temes de l'adolescència, i parlarà respecte a la cura de l'ànima. En aquest cas és un llibre que ja va traduir d'Alberto Alberti, que parla de la psicosíntesi, i ens parlarà justament d'això, no? De la cura per l'ànima i de la importància, no? D'escoltar-se per a poder millorar i també, doncs, tindre una millor relació amb l'entorn.
Amb nosaltres i amb l'entorn, no?
Així
doncs
és.
Aquesta és una xerrada que tindrà lloc avui mateix, i demà també comença Vila-real Negra, una nova edició d'aquest festival de gènere negre i policíac. Des de demà mateix i fins el 20 de febrer teniu una cita per a gaudir del cicle de literatura negra per a joves, per exemple, amb Marta Robles, també amb Julio César Cano, amb Susana Rodríguez, amb David Jiménez, el Tito o Pérez Cervantes. Durant tots aquests dies tindran lloc, passaran aquests autors de llibres, de literatura, i passaran per el casino de la Fundació Caixa Rural. A més, hi haurà una entrega de premis del segon concurs juvenil de relats curts. Tot això ens ho ampliaran a partir de la 1:15 del migdia.
Doncs també en parlarem de més assumptes. En aquest cas ens aproparem al servei Gestionat, que ofereix el consistori, al capdavant del qual estan experts en diferents àmbits. Un servei que va sorgir l'any 2014, que va començar mirant el rebuig de la llum, després va estendre la seva activitat a altres tipus de factures que ens arriben, també va arribar al xicotet i mitjà comerç, i ara es vol redissenyar, es vol repensar, i que siga, diguem, tota una assessoria en temes energètics, el que oferisquen. A més, es traslladen al consistori per estar més a prop de la ciutadania. Uh-huh. Així que ens ho contarà el seu responsable, Fernando Pla.
I que té més importància del que pareix i que ens pot ajudar moltíssim, que és gratuït, que jo crec que no n'hi ha més a dir, no? Que uh-huh. moltes vegades estem pagant un excés de factura que ells ens poden ajudar a analitzar-lo i a reduir-lo. Uh-huh. Aleshores, per què no fer-ho?
Doncs sí, per això estarem amb ells, per a que ens recorden com podem fer per a agafar una cita i que ens puguen resoldre els nostres dubtes, però també avui tindrem convidada política.
Doncs sí, ens acompanyarà la portaveu adjunta de Compromís a les Corts, Mònica Álvaro, per a parlar, entre d'altres coses, de la seva candidatura a ser la número 2 de Compromís així per Castelló. Uh-huh. Hem de dir que Vicent Marsà se presenta en el número 1 i per estar a les Corts i Mònica Álvaro en el número 2 per Castelló. Li preguntem el per què, no? Vol continuar en aquesta tasca. Quins són els projectes que ja s'han executat i quins considera que encara estan pendents. Aprofitem per analitzar un poc aquests 4 anys en els que ha estat de portaveu adjunta de Compromís a les Corts, i aprofitem per a parlar també pues, d'aquestes primàries.
Uh-huh. I ja per últim, avui també parlarem amb policia local. No és el seu espai habitual en dilluns, però sí, avui arranca una campanya de control de l'ús del dispositiu.
I hem d'estar atents i uh-huh. hem d'estar alertats.
Així és, perquè estarà la unitat de trànsit, com és habitual, però també una de les novetats és que n'hi hauran cotxes camuflats, tant en moviment com de forma estàtica, i sí que en qualsevol moment, no, es pot rebre. Així que l'objectiu és, si la gent no usava casc, ara s'utilitza. Si la gent no es ficava el cinturó de seguretat, ara se'l fica, doncs que deixem també de costat els telèfons a la conducció.
Doncs sí, aquest és l'objectiu principal, aconseguir que deixem el telèfon mòbil en els minuts, no, en els que estiguem conduint, uh-huh. que ja contestarem una vegada parem. Aturem.
Uh-huh. Doncs aquests són els continguts i també repàs de l'actualitat.
Actualitat política que ens arriba des de l'Ajuntament de Vila-real, també a nivell provincial, recollirem i repassarem tota l'actualitat del cap de setmana, però la més puntual, la que tenim més propera, és la de l'Ajuntament de Vila-real. Avui compareixia en roda de premsa el regidor de Cultura, Eduardo Pérez, també el regidor de Tradicions i Normalització Lingüística, Santi Cortells, per a presentar els actes commemoratius en motiu de les festes fundacionals, en motiu de rendir-li homenatge al rei Jaume I. Molts actes que intentarem contar-los, evidentment anirem ampliant-los al llarg de les setmanes, però anirem a fer, avui farem com unes pinzelladetes, no? de tots aquests actes, perquè en tenim moltíssims.
Uh-huh. Doncs a partir de la 1:05, així que ara sí, repassats els continguts, anem a mirar de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs es parla d'una de les reivindicacions que també tenen des de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, en aquest cas el Dia de la Dona i la Ciència.
Doncs sí, perquè sabem que tradicionalment la professió o la de matèria més científica sempre ha tingut un rol més masculí, uh-huh. però jo crec que això ja fa temps que ha canviat, no? I, però bé, encara així s'ha de continuar reivindicant, perquè encara són minoria, no? La dona en la ciència, uh-huh. i sobretot en els llocs més importants.
Així és, i de fet, per exemple...
I, per exemple, el tema de descobridors, no?
Sí.
Qui ha descobert no sé què? Un home. Qui ha... I sempre que, els descobriments sí. són masculins.
I encara que hi hagi alguna dona destacada, normalment no té tanta presència, no?
Que a lo millor han sigut dones, però no s'ha tingut en compte. Uh-huh. O en fa molts anys el nom de la dona no apareixia, a lo millor li ficava el nom del seu marit.
Uh-huh. És això, perquè tinguera reconeixement. I de fet, segons la ONU, menys d'un 30% dels investigadors en ciència i tecnologia al món són dones, així que és una xifra encara molt baixeta, menys d'un 30% quan de ben segur el futur no, passa per un gran gruix de professions referents a ciència i tecnologia.
I parlant de ciència i de científiques, Marie Curie és destacada i per això s'està parlant també a través de Twitter. En l'any 2015, l'Assemblea General de les Nacions Unides decidia proclamar aquesta data en reconeixement al paper clau que el gènere femení desenvolupa en la comunitat científica i la tecnologia, silenciat durant segles, i evidentment destacar moltes vegades l'èxit de les dones a la sombra, inclús.
Uh-huh. I també enguany, ja ens ho va comentar Juan Carda, catedràtic de Química, enguany és l'any de la taula periòdica i també una d'aquestes publicacions és la taula periòdica en noms de dones científiques en diferents camps, ja siga la matemàtica, com per exemple també astrònomes, bioquímica o medicina, i sí que n'hi ha, i s'han de ficar en relleu.
Uh-huh. I se veu, i tornem a parlar de dones perquè hem de dir que també era notícia en els Grammys. Diu, Childish Gambino no ha acudit als Grammy per el tractament que l'acadèmia dona als artistes de hip-hop. Uh-huh. Diu que li han donat el premi a la cançó de l'any, que és la primera de la història en rebre aquest premi. Però diu això, que pues no està molt d'acord. Diu que va guanyar una cançó de rap, de denúncia del racisme cultural nord-americà i amb un dels vídeos més polèmics de l'any, encara que Childish Gambino no va estar allí per a recollir aquest premi.
Uh-huh. Doncs altre dels noms propis és el de l'actor Will Smith, perquè serà el geni en la pel·lícula Aladdin.
Sí, és que... no sé.
No t'acaba?
No. Ala. No, perquè... és que no li acabé de veure... Jo crec que realment ahir el protagonista ha de ser Aladdin i Jasmine i li va llevar molt de protagonisme. Uh-huh. Uh-huh. Perquè, claro, un Will Smith com el genio
sí, clar, pues,
li lleva molt de protagonisme.
Clar, de fet, està parlant-se d'ell com a gent i no he vist que siga tendència l'actor o l'actriu que són els protagonistes. Però
clar.
Però bé, es parla d'ell, no? I inclús alguna imatge de quan feia el Príncipe de Bel-Air amb l'esprai que pintava la façana era blau i diu que ja s'estava preparant quan feia aquest paper, no?
Diu això que també, pues, que se convertís i que canvia molt, n'hi ha una transformació molt gran convertint-se en geni, pues evidentment la transformació ha de ser grandíssima, clar.
Uh-huh, clar, està pintada de blau, em diràs tu si es transforma o no, i a més està aixina musculat, però bé. També es parla... per exemple, de Eva H, d'aquesta actriu, d'aquesta còmica, perquè sembla que tant ella com Anabel Alonso, segons alguns mitjans, es considera que poden haver insultat a la gent que ella va participar en la manifestació a Madrid, una manifestació amb moltes lectures, però bé, avui elles dos són tendència justament per això, no? Pels comentaris que han fet respecte als participants d'aquesta convocatòria.
Era d'esperar, no?, que qualsevol persona o qualsevol... famós, no? Opinara, perquè bueno, la llibertat està ahí, evidentment, sense faltar al respecte. Uh-huh. Això mai. I bé, també s'està parlant de Nostra Senyora de Lourdes, perquè avui és la festa de Nostra Senyora de Lourdes i s'està rogant pues, per tots els malalts. Ja sabem que és la patrona de totes les persones malaltetes. Uh-huh. Aleshores, pues s'està parlant molt d'elles i s'està fent un recordatori. Doncs, jo crec que ens quedem amb això, no n'hi ha més temes d'actualitat.
Bueno, tu a mi comentar que és el Dia Europeu del 112, així que també, per exemple, des del 112 de la Comunitat Valenciana, doncs ens han fet ressò i llancen un missatge, no?
Doncs sí, també, importantíssim saber que per a qualsevol cosa se pot cridar al 112, se pot cridar al 112 per a qualsevol emergència, de qualsevol tipus, eh?
I mira, i et comente, perquè ens toca ser a Vila-real, la 18a jornada de portes obertes sobre emergència i seguretat pública serà ací a Vila-real, ho han publicat des del perfil de GBA 112, serà el 23 de febrer a l'Avinguda d'Europa a les 10 del matí, així que suposo que ja ho presentaran, però... És un cartell que ja està a les xarxes.
També. Destacar també aquesta fita. Doncs arribem a les 12:20 del migdia. Nosaltres fem una pausa. De seguideta anem a contar-te unes quantes curiositats.
Caixa Rural Vila-real i la cooperativa celebren el seu centenari. Aquest diumenge 10 de febrer participa en la 11a volta al terme Els Camins de l'Aigua i sida a les 8:30 del matí des de la plaça Major.
I a les 7:30 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Concert Líric a benefici dels xiquets amb capacitats especials. Fes-te amb la teua entrada per 5 euros a les oficines de Caixa Rural i la cooperativa.
Més informació i inscripcions a www.fundaciocaixarural.org. Caixa Rural i la cooperativa. 100 anys amb tu. El Villarreal es una de las joyas de nuestro pueblo. Con cariño y voluntad puede lucir toda una vida. Joyería Lola Álvaro, al lado de nuestro equipo. Endavant Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Soc Maria Eugènia de Tràmits de Comunitats. El meu lema és: soc la teua administració de confiança. Confiança que tenim que tindre en el Villarreal Club de Futbol. Aprendre i créixer és la lluita de cada dia, independentment dels resultats. Endavant, Villarreal!
¿Buscas el mejor calzado para los más pequeños de la casa? Aprovecha la promoción de Calçats Josep. Deportivas de Pepe Jeans, Geox, Acebos, Kickers y Conguitos, ahora a precio de coste. Y si buscas calzado para ceremonias o comunión, ven y descubre la nueva colección. Porque los pies de tus hijos se merecen lo mejor. Calçats Josep, calle Ramón y Cajal 1 de Vila-real.
Completamente equipado puede significar muchas cosas, pero cuando eres el primer crossover, el más vendido y tienes un nuevo motor de última generación, solo puede significar una: Nissan Qashqai N-Style. Aprovecha esta oportunidad única y llévatelo completamente equipado y con un nuevo motor gasolina de 140 caballos por 20.900 euros financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Tienes un evento y quieres que sea un éxito seguro. Para eso está Victoria Eventos Almazora, donde podrás celebrar comuniones, bodas, bautizos y también cumpleaños infantiles. En Victoria Eventos Almazora ya puedes reservar para San Valentín el 16 de febrero, con orquesta, baile y un auténtico buffet. En Polígono Empresarial La Plana, Almazora, 964 10 98 58 y www.victoriaeventosalmazora.com.
Charter Villarreal a su servicio todos los días del año y también dando su apoyo al Villarreal Club de Fútbol en cada paso. Endavant Villarreal.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno.
12:24, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses. Comencem parlant de la fusió de les capes de gel de Groenlàndia i l'Antàrtida, que podria causar un caos climàtic a finals d'aquest segle perquè portaria temperatures difícils de mesurar arreu del planeta, amb més calor a l'Àrtic Alt, l'est de Canadà i Amèrica Central i més fred a la zona nord-oest d'Europa. Així ho asseguren 7 investigadors d'institucions d'Alemanya, Canadà, Estats Units, Nova Zelanda i Regne Unit en un estudi publicat a Nature, que és el primer en simular els efectes que tindria o que tindrà el desgel en les zones polars sobre les temperatures i els patrons de circulació dels oceans, així com en les temperatures de l'aire per a l'any 2100. Nick Goletz, del Centre d'Investigacions Antàrtica de la Universitat Victoria de Wellington, que a Nova Zelanda apunta que, sota les actuals polítiques climàtiques, ens dirigim cap a 3 o 4 graus d'escalfament per damunt dels nivells preindustrials, un fet que provoca que una quantitat significada d'aigua es desfasa de les capes de gel de Groenlàndia i l'Antàrtida i entren en els oceans de la Terra. Segons els models, afegeix, aquesta aigua fundida causarà interrupcions significatives en les corrents oceàniques i també canviarà els nivells de l'escalfament arreu del món. Doncs aquesta és una de les curiositats científiques, però en tenim més.
Doncs sí, anem a parlar d'una marca d'electrodomèstics que ha llançat una nova aplicació mòbil per a lligar a l'estil Tinder, amb la particularitat de que els usuaris utilitzen com a foto de perfil una imatge de l'interior de les seues neveres, que és veritat que diu molt, no?, el que tens dins d'una nevera.
Sí, l'organització, què menges, què no menges.
La Refriger Dating app està dissenyada pues, per a... És una nevera intel·ligent de $4,000 que inclou una pantalla tàctil i permet conèixer els aliments que els compradors conserven en el seu interior, així com conèixer els gustos d'aquestos. Diu, simplemente tienes que subir una foto y el mundo sabrá qué clase de persona eres.
S'han de comprar aquest frigorífic de 4.000 euros, aquest frigorífic intel·ligent.
Per a saber quina classe de persona
eres. Home, que menges... Home, no, sí que diu molt de tu.
Ai, no, però el que tens en la nevera és cert que sí que se sap.
En comptes de fer una fototeua, un selfie o el que estiga, fiques una del frigorífic i a córrer. No està malament.
No està mal, no està mal, la idea.
I parlem ara de la policia canadenca que va acudir a una crida en la que es denunciava una baralla multitudinària entre diversos ancians que es va produir durant una partida de bingo. És que el bingo, ojo, el bingo, que
ai, el
és
bingo.
Peligros. En una residència...
És que no saben jugar.
Claro, se lien i claro, ojo, que això
si és seriós. Si juguen sense diners és millor.
Malament. No, igual no jugaven en diners, ara mirem. Era una residència de Ontario, a Canadà, el darrer dimecres. Segons els informes de la policia, la situació va començar entre dues dones de 79 i 86 anys i ràpidament es va extendre per la resta de la sala involucrant altres persones. Tot i això, per fortuna, segons CTV News, no es va produir cap tipus de dany personal de consideració. Alguna ferideta sí, però no de consideració. La policia va confirmar que no es presentaran càrrecs contra cap dels involucrats.
Pues tenen armes, perquè els gallatos, els andadors, tot això quasi que no pot fer mal.
Home, això, una arma blanca igual, una bona bastona te fa mal,
Sí que fa mal.
Un garrot.
Jo crec que sí.
Però bueno, bé, està bé.
Una garrota. Bé, continuem també parlant d'un ciutadà que va entrar a un bany públic en Austràlia i va decidir gravar un vídeo quan en l'interior se va trobar, imagineu que bona neu, perquè vos esteu pisant, vale? I bona neu a un bany públic i de moment vos trobeu un cangur que s'està menjant un roll de paper higiènic. Curiós.
Sí, sí.
David Magelton diu que quan va anar a utilitzar el bany del càmping, doncs, al sud d'Austràlia va trobar que estava ocupat per un cangur hambrient que li agradava el paper higiènic. I diu que en la gravació ell diu, ¿te importa si paso? ¿Qué estás haciendo? ¿Está bueno? Però no crec que li deixaré contestar el cangur,
Home, pues igual alguna brasa i si no li va mullar, no? Perquè estos són ràpids així per a fer boxa.
Com per a jugar-te-la.
Home, a més, si estava fa molt en l'animal, doncs si no jugues, que si té fam, no respon igual. Però bé està, sembla que no va causar cap dany perquè va pujar el vídeo i el mòbil estava íntegre, si no se l'haguera fet de pols.
Ai,
ara el següent
que ve. És que la següent és molt graciosa. Quan penseu que pot arribar a durar una relació de parella?
Clar, vale, la relació en si no ho sabem, és el matrimoni.
Un matrimoni.
3 minutes li va durar a una parella.
Crec que tenen el rècord,
Segurament sí, no? Va ser vist i no vist aquest matrimoni. Després de signar l'acta, la parella de novios es disposava a abandonar el jutjat on es van unir de forma civil quan la novia va caure, enterrar l'home, en comptes d'ajudar-la, la va ridiculitzar i li va dir que era una estúpida. L'accidentada dona no es va prendre gens bé aquesta reacció del seu home i va demanar al jutge que anul·lara l'enllaç.
Pues molt bé. T'acabes de casar i, de més de ser una miqueta agradable i simpàtic, te diu estúpida.
Pues sí, què vol dir? Sí, però el tema és quant de temps portaven de parella, de... No ho sé.
No s'hauria comportat mai així,
no? No ho sé, per això. Però, vamos, el jutge
estaria
va acceptar.
Estaria més sensible, també, sí. Ella. Saben que se casava, jo què sé.
No ho sé, pues això el jutge va acceptar 3 minuts. Va durar. Entre que ho van signar i van tornar 3 minutets.
Molt bé. Vinga, continuem amb més curiositats, perquè aquesta era molt bona, eh? No sé si la superarem. Un home de l'estat de Califòrnia va comprar un cromo del jugador de béisbol Babe Ruth en una tenda per $2. Hasta ahí bé. La estampa en qüestió podria valer milions. Dale Ball va trobar la peça amb un preu de $8 en la tenda especialitzada d'Action Sports and Coin in Sparks i va acabar pagant per ella $2, diu, després de que li aplicaren una rebaixa. Ball va dir que el propietari no tenia ni idea de que el cromo podria ser una de les dues còpies que existeixen del jugador Ruth impreses en 1921. Una peça molt rara i que la veritat és que costa molt de trobar-la. Diu, no vaig trobar ningun àlbum al que pertanyesca. Diu, crec que és falsa, li va contestar el dependent. Bueno, diu que al veure-la físicament va pensar que podia ser una de les dues editades i després d'adquirir-la, l'avispat comprador va portar l'estampa a un tassador especialitzat qui li va assegurar que sí que podia tractar-se d'un dels originals. Imagina't, pot estar valorat el cromo de $2 en $2 milions.
Això és rentabilitzar.
Que llàstima el pobre venedor, ja t'ho dic.
Home, però igual que ha fet ell la investigació, la podia haver fet el venedor.
Pues també.
Però bueno, ja està. Volem a veure si este ha fet el negoci de la seva vida. I ja per últim parlem d'una polèmica que ha afectat Delta Airlines i Coca-Cola, que han hagut de demanar disculpes públiques per unes servilletes que repartien en els vols de la companyia i que convidaven els passatgers a deixar les seues dades i intercanviar notes amoroses si sorgia l'amor en l'aire. Lo fessin dies, doncs mira, si ho feien en veritat. Segons van explicar des de Delta en un comunicat, tenen un acord comercial amb Coca-Cola i utilitzen les seues promocions de forma regular en els seus vols, però consideren que en aquesta ocasió s'havien equivocat i que ho lamentaven. Les polèmiques servilletes van començar a retirar-se durant el passat mes de gener.
Pues més de gust estaria content, sí, de poder utilitzar això, però a veure, també és llibertat, no? Qui vulgui que ho usi, qui no, no?
Sí, però mira, sembla que inclús també Coca-Cola va haver de demanar disculpes.
A veure, sí que és cert que un poc se salta amb el dret, no, d'intimitat.
Però bé, si ho omplis, si no, no. Però
ja,
bé,
és veritat.
En els dissenys d'aquests papers es podien llegir frases com "porque estás en un avión lleno de gente interesante y oye, nunca se sabe". En la part de darrere també hi havia un espai per escriure un nom i un telèfon.
Però si tu vols donar el telèfon a no sé qui, bueno, no hi ha problema.
Doncs bé, tot i això, suposo que, clar, el fet de donar el telèfon, a veure què passa, què no passa amb ell, però que al final també retiren la campanya i es compta, també n'hi ha gent que estava a favor d'ella, però, bueno, al final han pogut els que estaven en contra.
Doncs bé, jo crec que és més una qüestió de lleis, no? Que no està permitit, no, donar les dades privades.
Doncs bé, amb aquesta notícia curiosa ens quedem. 12:33, una pausa, de seguida rebem el primer dels convidats.
Soc Néstor, de l'Immobiliària Meseguer. La meva empresa i el meu cor vos recolza en el il·lusionant repte de seguir a la primera divisió. Endavant, Villarreal.
Estàs cansat. Et critiquen. Tot surt mal. Però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
Nosaltres parlem amb la portaveu adjunta de Compromís a les Corts, amb Mònica Álvaro, perquè presentava farà ja uns dies la seva candidatura per a ocupar el segon lloc en les primàries de Compromís, així a Castelló, evidentment. Anem a parlar amb ella, bueno, el primer lloc l'ocuparia Vicent Marçà, i anem a parlar amb ella perquè ens expliqui exactament quin seria el seu paper, no? Mònica Álvaro, molt bon dia.
Molt bon dia. Bé, sabem que són processos farragosos i per a que la gent entenga una miqueta com funciona això, a què se presenta vostè com a número 2?
Són processos farragosos però necessaris. Són processos en què donem apertura i que la gent pugui triar els seus candidats i candidates dintre del ventall que és compromís, puguen triar allò que creuen que millor pot fer la feina o la persona que millor es representa, per la qual a partir del dia 9 començarem ja a arroplegar cens, les votacions se podran realitzar el 8, el 9 i el 10 de març. Heu unes primàries obertes, com ja van tindre la darrera legislatura, en la qual així a Castelló doncs es juguen moltíssim. Possiblement el Partit Socialista se presentarà per Castelló amb Ximo Puig, no seria d'estranyar. Bonig, imagina que si Ximo Puig fa aquest pas, Bonig, Isabel Bonig també farà aquest pas, per la qual així en Castelló teníem el repte d'aportar lo millor que tinguérem a Compromís, i la ciutadania, les persones que estan al nostre voltant van pensar que un equip en el qual estiguérem integrats, Vicent Marsal, conseller d'Educació, i jo mateixa com a portaveu de les Corts Valencianes, com a portaveu d'aquestes comarques a les Corts Valencianes, doncs podia ser un bon tàndem i un equip amb molt, molt que aportar, donat que ens juguem tantíssim així a les comarques del nord. Vicent i jo hem estat parlant sobre el treball que hem realitzat aquests 4 anys de manera conjunta. He tingut la sort de poder defendre les polítiques del Consell d'Educació a les Corts Valencianes quan han tractat temes que ens han afectat directament a casa nostra. He tingut la sort de poder veure els avanços. Avui en Castelló no queda ni un sol col·legi que tinga amianto, ni un sol. Per desgràcia no podem dir el mateix de València o Alacant, on s'està retirant, però Castelló per a nosaltres ha sigut una plaça inequívocament decisiva. A Castelló s'han fet moltíssims avanços. A Castelló el pla de fer els col·legis avança de manera molt notable. Ja són molts els col·legis que estan delegats en l'edificant, i a Castelló ha sigut una gran espenta el que se li ha pegat per part de la conselleria de Vicent Marsà, i per part de polítiques socials també doncs hem tingut aquests grans avanços, així com en altres carteres, com en altres conselleries, que poquet a poquet hem vist com s'ha pogut licitar aquesta ronda sud-oest. Uh-huh. En definitiva, pensem que el tàndem és bo, que el tàndem conseller i portaveu adjunta, no totes les províncies poden dir el mateix, totes les províncies tenen un conseller i una portaveu adjunta que puguen anar en equip i que puguen seguir aportant el millor que tenen de cara a les seues comarques, i pensa que per a Castelló és una molt bona oportunitat.
Bé, és de llei dir que en Vila-real tenim una espineta clavada en matèria educativa, i si no ho diem, jo crec que a la gent que està escoltant-nos dirà, estos estan només que dient les coses bones, el Carlos Artou, que encara el tenim pendent,
Sí, és una espineta clavada, però ens hem llevat una espina gran com era l'Escola Oficial d'Idiomes, vostè ja sap, i ens estem llevant altres espines. Efectivament, el Carlos Artou necessita ja d'això, això està en mans de l'edificant, anem tot presa que vulguem, però afortunadament és una espineta. No són totes les espines que ens trobarem a principi de legislatura, per la qual cosa, imagina't vostè si en 4 anys hem pogut dur l'Escola Oficial, que era una promesa que venia ja del conseller Alejandro Font de Mora, i que la consellera d'Educació Maria José Català va soterrar, doncs imagina't vostè si en 4 anys hem pogut fer això, imagina't si tenim marge de seguir actuant durant uns 4 anys més. Doncs afortunadament espere que d'ací 4 anys ja no es quede ninguna espineta. De moment ens hem llevat, ja no espinetes, hem llevat estaques en matèria educativa.
Bé, quan són aquestes primàries?
Durant tot el mes de febrer estarem fent cens, estarem arroplegant aquelles persones que vulguin inscriure's a participar de les nostres primàries, obertes a la ciutadania i obertes també a persones majors de 16 anys, que això també és important de remarcar, i a partir d'ahir se votaran el SAD el 8 i el 9 de març, si no m'equivoque.
Per què ha decidit tornar a presentar-se a portar exactament el mateix càrrec que està portant ara mateixa?
Exactament el mateix càrrec que estic portant ara mateixa. El meu càrrec depèn molt del grup parlamentari i sobretot de poder eixir en aquestes primàries, perquè jo crec que és això, si en 4 anys hem avançat, jo crec que ens hem quedat a mica camí. Se'ns ha fet curta la legislatura, però altres se'ns ha fet molt llarga. Jo veig a Isabel Bonig li sobra la legislatura, veig al Partit Popular que està ofegant llegat, perquè tot allò que van vaticinar, de fet van vaticinar que no passaria mai dels Nadals del 2015, veig que tot això se'ls ha quedat molt lluny i que estan desitjant que s'acabi la legislatura quan nosaltres encara tenim molts projectes. Afortunadament farà escassament 2 setmanes que vam aprovar, per a mi, la llei més important que han aprovat esta legislatura a les Corts, que no podia ser altra que la llei de serveis socials. I per a mi esta llei era molt important, però clar, queda el reglament, queda desenvolupada, queda fer totes aquestes matèries que consten en la llei, i a mi m'agradaria seguir en aquests passos. També tindrem, per a la propera legislatura, també tenim un repte molt important, que és assolir la llei d'igualtat, fer una societat més igualitària, de la qual a mi m'agradaria participar en el Parlament, i sobretot m'agradaria seguir defensant els nostres pobles de Castelló allí en el Parlament. Pensa que fa falta, pensa que allí nosaltres som una població menuda comparada amb la de València o comparada amb la d'Alacant, som una població menuda, però necessitem gent valenta que s'enfrente i que digui, escolta, són menys però això ens toca. O sigui, nosaltres, afortunadament, i ho he comentat moltes voltes, estos pressupostos, sobretot estos en els que estem ara, que vam aprovar el 2018, els pressupostos del 2019, mimen més a les comarques de Castelló que no pas a València o Alacant. El que se destina per part de la Generalitat és major, major quantia per als habitants de Castelló. Per què? Pues perquè estem despoblats i tenim més problemes que els altres. Nosaltres hem patit més temps un apesat, hem patit més temps una manca de rodalies, cosa que a poc a poc anem solucionant, i hem patit problemes de despoblament greus als nostres pobles que necessiten d'una solució. Sí. I tot això hi ha que encarar-lo també des de les Corts Valencianes, hi ha que encarar cada pressupost i n'hi ha que mirar-lo amb una vista ficada en el nord, en les nostres comarques i en els nostres pobles. I jo crec que aquesta visió territorial pues la tinc molt assumida d'ençà que me vaig presentar a Sevilla Real com a regidora, i me vaig donar compte i puc defensar lo important que són els pobles si volem tindre una terra valenciana forta.
Ha mencionat la llei de serveis socials, ha comentat que és una de les més importants, no? És un dels canvis més grans que s'ha fet. Evidentment és molt ampla, però m'agradaria que destacara, encara que sigui algun dels punts més substanciosos.
Doncs jo, és difícil perquè hi ha tants canvis, o sigui, és una llei que pretén acabar en les llistes d'espera de dependència. Imagineu vostè, si hem, a veure, de moment, en el que va de legislatura, hem aconseguit incrementar el nombre de dependents, de gent que està cobrant al dia, a tot el País Valencià, en 80.000 persones, 80.000 persones que estaven expedients al caixó, i hem començat a tramitar la dependència de manera que hi ha pobles que estan al dia, que conforme entra una sol·licitud, i no és el cas de Vila-real, desafortunadament, però sí que és veritat que s'ha avançat moltíssim en aquesta matèria. Doncs aquesta llei servirà, per exemple, per a acabar amb aquesta llista d'espera i per a, per fi, complir amb la llei de dependència si l'estat espanyol també envia el que cal. De moment, si hauria de ser 50%, jo li puc dir que la Generalitat Valenciana està portant 50% en l'estat, 50% en la Comunitat Valenciana. Jo li puc dir que a dia d'avui el que està portant la Comunitat Valenciana és el 80%. Quan això no hauria de ser. Però bé, tot i així, pensem que és una llei que desbloqueja molts d'aquests assumptes, però també pensem que és una llei que soluciona molts problemes. Jo, per exemple, quan era regidora de serveis socials, tenia la sort de poder comptar en entitats socials així al poble, com Creu Roja, com Càritas, com Joventut Antoniana, com a tantes altres, que no vol dir deixar-me tampoc a Sant Vicent de Paül, entitats en les que avui encara mantinc relació i que m'han ensenyat molt i que m'han format molt com a persona i a les quals tinc agraït moltíssim. Però jo tenia la sort de pensar que quan tancava serveis socials, la porta de serveis socials es tancava a les 3 de la vesprada, sabia que aquestes entitats obrien la seua, però no és just. No és just, aquestes entitats tenen que tindre el seu camí i recolzen, afortunadament, l'acció del govern municipal, però no és la seva tasca. El que fiquem, per exemple, en la llei de serveis socials, i també va ser cosa de compromís, cosa meua principalment, és un servei d'urgències mancomunat, de manera que si és mancomunat, perquè no hi ha prou volum, com va haver que Vila-real assumisca encara més, però sí conjuntament amb Castelló, conjuntament, de manera que sempre hi ha una guàrdia.
És que és una responsabilitat molt
gran per a les associacions.
Massa responsabilitat, sí, per a les associacions. Òbviament se seguirà col·laborant, però òbviament no se tancarà la porta. Estem parlant de serveis d'urgent, serveis de socials d'urgència, estem parlant de abiertos hasta la manetera, estem parlant de no tancar les portes i no deixar per al dia després els problemes. També se defineix en esta llei el que és una urgència social. Arribava moltíssima gent a serveis socials i no hi havia qui dictaminara si era més urgent un desnonament que, o més urgent uns xiquets que s'havien quedat a soles en casa i que no trobaven els seus pares.
No hi havia un grau, no?
No hi havia un grau d'urgència. Mm. Això, afortunadament, també es replega en esta llei, així com l'augment de personal, l'augment de quanties, etcètera.
D'aquests 4 anys, què se li ha quedat pendent? Què diu, pues mira, jo si torne a estar ahí, lluitaré per això?
Ui, doncs moltes coses, per això ens presentem. Afortunadament han sigut 4 anys molt intensos, és que jo no volia acabar sense tindre esta llei de serveis socials, ara vull veure el seu desenvolupament i ajudar al seu desenvolupament, per això que era una fita molt important per a mi. Imagina't, 4 anys patint per aprovar-la este mes, o sigui, 4 anys lluitant amb esta llei per aprovar-la este mes, per la qual ara sí que ens agradaria veure com se desenvolupen els propers 4 anys, però tenim aquesta llei d'igualtat que li comentava abans, i per exemple el proper ple del dimecres que ve a les Corts Valencianes, el meu partit m'ha encarregat un dels temes per a mi vitals de la legislatura, que segurament haurà d'avançar en la propera legislatura, que és el buidar a les diputacions de competències. O sigui, fins ara, per exemple, en la llei de serveis socials, això ja s'avança, fins ara les diputacions feien el que els donava la gana en els seus pressupostos.
Sí.
O sigui, no tenien per què donaven suport als pobles menors de 20.000, sí, però no oblidem que el president de la Diputació és d'un poble major de 20.000. Des de Castelló Ciutat, aleshores, què sabrà el senyor Moliner de los pueblos pequeños? Perquè els pobles xicotets no han estat representats. I pensem que la Diputació, a banda de que no té ui per ui, si hi ha una bona connexió entre els pobles i la Generalitat, ui per ui no té competències i tampoc té obligacions. Pensem que és una institució que ja ha aclarit moltíssim, tenen un pressupost enorme que ve de l'Estat central, però, per exemple, l'hospital provincial va ser la Generalitat qui va tindre que comprar l'accelerador lineal tants anys promesos perquè la Diputació se va negar a pagar la seva part. Aleshores, en quina llei obliguem a la Diputació? Com obliguem a la Diputació? Com de netes estan les Diputacions? Per a què estan les Diputacions? Pensa que és una de les coses que a mi la pròxima legislatura l'encarem ja en el proper plenari, i pensa que és una de les coses que la propera legislatura hauríem d'aprofundir molt.
I per a què tanta gent en la Diputació? Això també se preguntarà?
No, ho preguntem a tota hora, perquè si no tenen competències en serveis socials, perquè estan delegades de la Generalitat als pobles o dels pobles a la Generalitat, per exemple, en esta nova llei, tot el que és específica, per exemple, parla de majors o parla de menors, una població molt específica, passarà a ser de la Generalitat, per la qual l'Ajuntament i sa despesa se l'estalviarà, que és molt important. Però la Diputació, ahir, què pensa? Què pinta? No pinta res, no està aportant res en serveis socials. Aporta algo en carreteres, fa uns poits si es fa, i no és gens clara a l'hora de repartir els diners entre els pobles, sinó que encara utilitza fórmules de conveni singular que no és més que un besamanos al senyor Moliner per afavorir a qui el senyor Moliner considera afavorir en aquest dia. Això no està clar. Això no està clar. Nosaltres no volem deixar cap dels tècnics sense feina. Fa falta molta gent en els ajuntaments, però sí que pensem que sobra una institució que no és clara en els seus estatuts i que no és clara en les seves competències.
Bé, avui no parlarem de Vila-real, avui ho deixem així, però a la següent vegada esperem que ja estiguin sobre la taula totes les cartes, no?, a nivell polític, i a veure si ens pot fer alguna aposta de cara a eleccions. No estaria mal, diputada.
La nostra aposta és que Compromís Vila-real té la millor llista. De fet, hem sigut els primers en presentar-la, els primers en aprovar-la. Tenim una...
És cert, la tenen completa ja, per cert.
Sí, falten els suplents. Sí, i a més, veig a vostè que no hem tingut que tirar de gent de fora ni de gent que estem ocupant altres càrrecs.
Per què tanta pressa? O no pressa, no? Per què els demés tan tard, no?
Nosaltres, és que tenim una molt bona llista, tenim moltes ganes de presumir d'aquesta molt bona llista, per la qual totes les tots els vaticinis que vostè vulgui, totes les cartes que vostè vulgui que fiquen sobre la taula passen perquè Compromís siga la clau de l'Ajuntament, si no ostenta l'alcaldia d'aquest Ajuntament. Per lo qual, jo les cartes les tinc claríssimes, claríssimes, claríssimes. I pensa que la ciutadania, amb aquesta magnífica llista que hem presentat, que són tot gent que ens coneixen, que són tot gent que ens aparem al carrer amb vostès, que són tot gent propera a vostès, són gent del poble, són gent com tu, sí. Doncs crec que també ho tindrà clar.
Gràcies, moltes gràcies per la visita i tornem a parlar ben pronte.
A vosaltres.
Los peques y los más jóvenes de la casa también visten a la moda gracias a Karen Kids. Ven ahora y aprovecha el 2x1 en todas las prendas. Y si tienen un evento o ceremonia, en Karen Kids encontrarás lo que necesitas. No dudes en preguntarnos. Los jóvenes hasta 16 años tienen su espacio en Karen. Tu tienda de moda en Nules y Villarreal o en www.karen.es.
¡Paco!
¡Dime!
Que te buscan de Uber Eats.
¿Uber qué?
¡Uber Eats!
¿Cómo?
¡Paco, que te traen la comida de McDonald's!
¡Voy!
McDelivery. Ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery. Lo estabas esperando.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'una d'aquestes activitats organitzades pel grup de dones de Villarreal. Normalment és en dimecres, però excepcionalment aquesta activitat arriba. Avui serà a les 7 als salons de la Fundació Caixa Rural, sota el nom de Una cura per l'ànima. És una ponència en la que intervendrà, entre altres, Charo Altable. Ella és llicenciada en història, terapeuta, també experta en psicosíntesis, també experta en coeducació i en altres àmbits, i amb aquest currículum arriba així també a la localitat per a presentar un llibre, en aquest cas un d'Alberto Alberti, i sense més la saludem. Charo, molt bon dia, buenos días.
Bon dia, bon dia. Buenos días.
Un placer poder hablar de un aspecto, ¿no?, que he dicho así, una cura, sí, para el alma. Suponemos que puede guardar un gran potencial, ¿no? Porque, claro, ¿cómo se cura el alma?
Sí, claro, claro. Pues fíjate, yo traduje este libro, tuve interés en traducirlo, porque yo trabajaba con adolescentes, con chicos y chicas, mucho el sentimiento y la emoción de la rabia, ¿no? La transformación posible de la rabia en un proyecto justo para mí, para las relaciones y para el mundo, ¿no? Porque veía que esa emoción era muy frecuente en chicos y en chicas, pero sobre todo en los chicos, de una manera muy violenta, ¿no? No con palabras, que son más las chicas. Sí. Y entonces, al ver que también un compañero de psicosíntesis, psiquiatra en este caso, ¿no?, que conocía además al fundador de la psicosíntesis, a Sayori, y se había fijado en este mito, pues dice, yo todo lo traduzco. Y realmente él trabaja mucho con las personas, psiquiatra, incluso con esquizofrénicos, con los mitos y, claro, con las emociones, como todo terapeuta, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, los mitos, como los sueños, como los cuentos, nos hablan de cosas nuestras, porque todo lo que está, todos los contenidos que están en los mitos, en los sueños y en los cuentos, son cosas nuestras. Entonces, claro, Teseo no es un hombre y ni Ariadna una mujer, pero trabajamos con esas metáforas, ¿no? Y Teseo sería la parte de coraje nuestra que es capaz de transformar todos nuestros instintos en creaciones de justicia, creaciones artísticas, proyectos para la vida, proyectos para mí. Esto es lo interesante, ¿no? Pero claro, Teseo tiene que vencer a un minotauro, que es toda nuestra parte instintiva, y la vence gracias al contacto con las emociones. Las emociones sería como el camino que nos conduce a poder transformar, ¿no?, nosotros, y transformar las relaciones del mundo, porque las emociones nos están hablando de necesidades nuestras. Entonces, bueno, es todo un camino, ¿no?, toda una serie de ejercicios que él propone, que yo proponía también, ¿no?, porque trabaja mucho la psicosíntesis con la realización de las personas, no tanto con la enfermedad, ¿no? Pues se ve la enfermedad como un vacío de amor, como un vacío de alegría. Entonces, el camino sería recuperar el amor, recuperar la alegría, recuperar aquello que nos une con nuestro ser, con todas nuestras partes, con los otros y con el mundo y con la naturaleza, ¿no? Es un proyecto, digamos, cósmico, global.
Claro, y esto seguramente, Charón, no es habitual encontrarlo. Comentaba antes, ¿no?, que vio en su trabajo con los más jóvenes en las aulas, ¿no?, las carencias, ¿no?, las necesidades que tenían. Claro, son ámbitos que en las aulas no suelen tener cabida y, claro, no estamos educados, ¿no?, en esta
claro,
parte.
Claro, es que, claro, la educación emocional no solamente es expresar las emociones, porque, claro, claro que los chicos violentos expresan la emoción, están expresando algo que no pueden contener, que no le ponen palabras, y que no se ha educado para eso, sobre todo en la socialización de los chicos, pero también de las chicas, ¿no? Que aunque tenemos más palabras, pues tampoco. Se trataría de ver qué contiene toda esa emoción, y sobre todo en las mujeres lo que está pasando hoy, ¿no? Por eso lo relaciono también. O sea, todas las manifestaciones de las mujeres es porque se han apoderado de sus rabias, rabias de no ser escuchadas, rabias de no ser tenidas en cuenta, de ser violadas, de ser acosadas, de ser piropeadas de mala manera, ¿no? Entonces, cuando cogemos la rabia y decimos, bueno, yo sola no puedo, pero si nos unimos todas, entonces estamos siendo Teseo, ¿no? Porque nos estamos apoderando de esa emoción y ponerla en el mundo para transformarla. A mí me parece que esto es una metáfora preciosa.
Y no sabemos, Charo, porque claro, obviamente quizás sean conceptos que se escapan, ¿no?, a la gente de a pie. Cuando se explican estos conceptos, la gente los acoge de buen grado, es un poco escéptica, ¿no?, sobre la practicidad real de la psicosíntesis.
Bueno, yo, por ejemplo, cuando se lo explico a los adolescentes y a la gente más violenta, no sé qué les pasa cuando les explico el mito, cuando les cuento el mito, simplemente sin explicárselo, como que les habla, ¿no?, de alguna manera. Y entonces les digo, bueno, vamos a encarnar el mito, vamos a ir poco a poco hacia el laberinto, ¿no? Entonces les pregunto qué situaciones te producen rabia, qué haces con tu rabia, o sea, cómo la expresas con la lucha o la expresas con la huida. Digo, yo te voy a enseñar otro camino. Entonces hacemos una visualización en la cual ellas pueden hablar con su rabia para ver qué necesidad está escondiendo y cómo pueden hacer para resolver esa necesidad o pedir ayuda y poder transformarla en un proyecto justo, ¿no? Y todo eso en la visualización y con música, luego lo dibujan, lo danzan, lo expresan en esculturas, pues realmente es un camino que ellos entienden perfectamente, ¿no? De tal manera que me he encontrado algunas veces con chicos, adolescentes, sobre todo chicos, ¿no? Cuando estaban... cuando veían a otros que se peleaban, decían, esos no saben qué hacer con su rabia, porque ellos ya la habían trabajado, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, es una manera de trabajarla con el cuerpo, con la respiración, con la parte artística, a través del teatro, de la escultura, de tal manera que puedan ver, y también que puedan ver otras personas que han pasado por situaciones muy difíciles, que les ha producido mucha rabia, que han sido capaces de transformarlo en proyectos muy justos y muy creativos, ¿no? Entonces, es darles herramientas que no se da, o sea, claro, hay que saber hacerlo, hay que saber contenerlo, hay que saber qué hacer con eso, ¿no? Pero digo que me ha resultado muy, muy satisfactorio, y a chicos y a chicas también, ¿no?
En este sentido, está hablando por su experiencia, obviamente, de los más jóvenes, de adolescentes, claro, pero
con mi experiencia como profesora, también como terapeuta, pero sobre todo con talleres que he realizado con adolescentes, chicos y chicas, y también con el profesorado, ¿no?
Pero esto extrapolado al día a día de la gente adulta, ¿cómo se puede hacer, no? Porque obviamente no tiene, ¿no?, tanto acceso a personas que sean expertas o a terapeutas como usted para que les acompañe, ¿no?, les den la mano en parte del camino.
Claro, yo creo que se necesita una formación del profesorado, porque el profesorado estamos trabajando siempre con emociones, aunque expliquemos matemáticas, historia en el aula y más en la adolescencia, ¿no?, que tienen necesidad de pertenencia, de reconocimiento, pues las emociones afloran, y afloran pues de una manera, de muchas maneras, ¿no? Entonces hay que saber un poco dirigir eso, porque educar es como dirigir, ¿no? Saber dirigir hacia un mundo más justo, y hacia un mundo más justo también para ellos, que entiendan que es una educación también para la vida, para saber vivir, para saber estar en sociedad, ¿no? Y eso es todas las emociones que están ocurriendo, son como insatisfacciones, ¿no?
Y la frustración.
Y claro, se necesita una formación del profesorado.
Así que es importante.
Y recursos.
¿No? Pero claro, quizá, bueno, si ya es complicado, ¿no? A veces acabar un temario estricto, ¿no? Ya como para dedicarle cosas o tiempo a este tipo de cosas, ¿no? Que quizá los que programan dicen, pues
sí,
no,
exactamente,
no hay
porque se está poniendo mucho énfasis en el lenguaje y en las matemáticas, que bueno, no es que no sean interesantes, ¿no? Pero yo creo que la educación obligatoria, sobre todo la educación obligatoria a los 16 años, tiene que preparar para la vida y para saber qué hacer con tus emociones para no expulsarlas violentamente ni contra ti ni contra otras personas, ¿no? Tiene que saber qué hacer con todo lo que nos pasa, con todo lo que nos mueve, ¿no? Es una educación más humana. Y entonces tiene que haber un espacio para eso. Que bueno, yo me lo buscaba en, pues cuando era la alternativa a la religión, en tutorías, sí. O a veces en historia, porque esto es un mito de historia, ¿no? O en arte. O sea, que se puede trabajar en muchísimas cosas, en muchísimas asignaturas.
Así que es también
hay,
un poco voluntad,
un...
¿no?
¿Eh?
Que es voluntad también de los
claro.
profesores, ¿no? Que se lo crean y que
claro.
lo puedan transmitir. Bien ha comentado usted, algún hueco siempre pueden encontrar.
Sí, sí, pero habría que hacerlo de todas maneras, ¿no? Porque, claro, cada vez se tiene menos espacio en el currículum para filosofía, para música, para teatro, ¿no? Pues se ven como Marías, y precisamente eso es lo que nos hace ser más humanos, porque es adentrarnos en nuestra alma, en el alma de las otras personas, la empatía, la ternura, que es tan importante, ¿no? Lo estamos viendo en los institutos, además, con lo que está pasando en las relaciones amorosas y sexuales, ¿no? Uh-huh. Necesita una educación afectiva sexual y una formación del profesorado en condiciones, claro.
Bueno, que no vaya toda la parte tecnológica, ¿no? Que cada vez
estamos
más
¿no?
O menos humanizados, ¿no? Y más robotizados, por así decirlo. Pero claro, si no nos escuchamos, seguimos siendo
claro.
personas y el alma siempre va a estar con nosotros.
Exactamente. Así que el alma siempre está ahí en todo, ¿no? Entonces no somos máquinas de producción, ¿no? No somos robots, como nos dicen en Internet. No soy un robot, no soy una máquina, soy un humano, ¿no? Y un humano, además, que humano significa humus, tierra, humildad. O sea, tienen el mismo significado, ¿no? Es decir, que tenemos límites, que tenemos dolores, que tenemos sufrimientos, que somos interdependientes, no somos ni autónomos ni independientes, ¿no? Tenemos que ser somos interdependientes, pero esa interdependencia no significa ni dominio ni sumisión. Interdependencia en libertad, ¿no? Yo recibo, yo doy, tú me das, y tú también recibes, y yo recibo, yo doy, o sea, es una interdependencia.
Y claro, suponemos que para que esto fuera efectivo, ¿no? Y no ver casos, pues bueno, que los jóvenes ahora se dice mucho que llegan a las relaciones sexuales viendo porno sin que nadie les explique, o el
Exacto.
control mediante las redes sociales, claro, si quizá hicieran esta introspección de escucharse, escucharían al resto y variaría un poco, ¿no? El tipo de relación
sí,
que tendrían con el
claro,
resto.
Claro, la importancia de escucharse, ¿no? Que es, bueno, yo empiezo por ahí fundamentalmente, ¿no? Porque claro, si no sabes respirar, si no sabes escucharte, no puedes escuchar a la otra persona, vas ya con conceptos fijos, ¿no? Y eso es muy importante y lo estamos viendo en nuestra sociedad, en la sociedad española lo estamos viendo muchísimo, en la política, ¿no? En todas las partes.
Así que,
en todas partes donde hay conflicto necesitamos una gran escucha.
Así que suponemos, Charo, será parte del contenido que usted ofrecerá esta tarde, pero
sí
que por síntesis, para no robarle más minutos ni chafar la ponencia de esta tarde, ¿por dónde cree que pasa el primer paso, ¿no? Para realizar esta cura del alma y pues estar un poco mejor con nosotros y con nuestro entorno?
Pues desde luego pasa por una autoescucha profunda, ¿no? De todo lo que nos pasa, porque lo que nos pasa es siempre para sanar. Eso debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Incluso cuando tenemos una enfermedad es para que volvamos a la salud, a más salud. Es como que la enfermedad de cualquier tipo que sea, ¿no? Mental o física o cualquier síntoma, es como un toque de atención que te dice, cuidado, ¿no? Cuidado, a ver si pone más atención, ¿no? Que no te has dado cuenta. Entonces, bueno, pues a veces podemos hacerlo solos y a veces pues necesitamos a las otras personas, ¿no? Un educador, una educadora, un terapeuta.
Así que es importante, ¿no? Y que nos iría mejor a todos en todos los ámbitos de la vida. Como comentaba, también la situación de la sociedad actual es un poco tensa. Pues qué bien iría, ¿no? Que nos escucháramos y fuéramos todos un poco más empáticos.
Exactamente, exactamente. O sea, que por eso que es un libro de psicosíntesis, pero que me parece importantísimo porque es lo que hacía yo también en educación. Bueno, porque también me he formado en psicosíntesis, que me parece que trabaja con todas las técnicas posibles, con todas las técnicas artísticas, y que es un elemento que, bueno, cuando yo lo he echado en el aula, pues ha gustado con el profesorado, o sea, como que encuentran sentido, ¿no?
Bueno, esperemos que también la ponencia que usted realizará esta tarde pueda ayudar a la gente a encontrarse, ¿no? A también poder aplicar la psicosíntesis en sus vidas. Así que, Charo, sí. Altable, muchísimas gracias por atendernos y, bueno, recordar esta tarde a partir de las 7, ¿no? En Caja Rural.
Sí, muchas gracias.
Un placer, Charo, hasta luego.
Otro tablet. Gracias.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista. Protagonista.